Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.histocat.cat
Gràcies, però per mi seré bravíssim, almenys un minut. En Jordi Torrent, em sembla que no necessita presentació, per tant no el presentaré. Ja sabeu que en Jordi porta 20 anys fent una feina que correspondria en un país normal de fer a les universitats, és a dir, posant en qüestió un munt de coneixements adquirits, heretats i transmesos, qüestionar-los i revisar si realment durant molts anys ens han estat prenent el pèl o no. Això és feina d'equips universitaris amb molta penya, amb molt de personal i molt de pressupost. Lamentablement les universitats catalanes això no ho fan. Aquesta feina essencial que s'hauria de fer no es fa. I com que les universitats catalanes no compleixen el seu paper, necessitem franctiradors. Franctiradors que facin en solitari, sense recursos i sense ajut institucional, una feina pesadíssima, aquesta feina pesadíssima de localitzar aquelles trampes, aquelles absurditats, aquells paranys, aquelles mentides que hi ha en la nostra història, tant política com social com literària. En Jordi porta 20 anys fent aquesta feina i aquesta és només una petita mostra d'aquesta feina. Ha fet altres coses i en aquesta feina de pescar les trampes del passat que és per falsificar la realitat del nostre país, anem descobrint, gràcies a ells i a uns pocs més, quatre coses més. Anem descobrint que La Matisse de Gaula no és una novel·la de cavalleries castellana, sinó que és una novel·la de cavalleria catalana traduïda al castellà. Anem sabent que La Ferilla de Tormes no és una novel·la picaresca castellana, sinó que és una novel·la catalana traduïda al castellà. Anem sabent que Miguel de Cervantes no era Miguel de Cervantes, sinó que es deia Miquel Servent, era un català del sud i és un altre dels les figures i genis que ens han apropiat. De Colom no cal ni parlar-ne, ja us en parlarà ell. Endavant.
Bé, un minut per al·lusions. No, per al·lusions, això que es diu, no? Doncs benvinguts i el que ja us deixarem és amb la pel·lícula. Com veureu, és una pel·lícula basada bàsicament en intentar demostrar que la història es manipula, que la història no és una foto finish, que era aquella foto fa 100 anys i avui dia igual, o fa 500, sinó que la història es construeix. Aquests dies ho hem vist en les telenotícies amb els caps del generalíssim Franco Hendaya, i avui també em sembla que era l'avui que portava com no sé quins líders russos esborraven el de, heu vist això, el del costat, perquè no sé què havia passat, doncs fora. Bé, doncs és això, o sigui, amb fotografies de vegades es veu millor, i per això més que escriure articles, que és la feina que faig, doncs vam intentar amb en David Grau, que és l'autor de la pel·lícula, intentar-ho portar al món audiovisual perquè arribés a més gent. Bé, doncs benvinguts al club dels mentiders, i després, si voleu, doncs estarem aquí, estarem mitja horeta, tres quarts, per fer-la petar una estona. Vinga, endavant.
Televisió no ens hauríem falsificat la història.
Vostè és el protagonista d'aquí i jo. Una pregunta abans de començar. Aquest que deia que Colom era català, què diu vostè?
Home, vostè què pensa? No, jo dic el que diu aquest, eh? Jo dic el mateix que diu aquest que sortia aquí.
Clar,
ja ho veig. Jo sóc el mateix. No, a mi em sembla que no hi ha dubte. El que passa és que hi ha una estratègia molt hàbil de desorientar la gent, que és que agafem 15 persones que no en tinguin ni idea i els fem opinar. Clar, no s'avindran mai. Aleshores, el que ens diuen és que veieu com ja no es posen d'acord, és un misteri. I no és així. O sigui, l'arrel quadrada de 4, si la preguntem a 15 nens, potser no ens la diran. Això no vol dir que no sapiguem quin és el resultat. Oi? Aleshores, davant dels problemes intel·lectuals, el que cal és que donin la solució la gent que intel·lectualment està preparada, no pas els que no en tenen ni idea. I el que aquí tenim una manera molt subtil de fer és anar a buscar gent que sembla que està preparada encara que tinguin títol d'historiador, perquè un historiador no vol dir que ho sàpiga tot, oi? Jo no ho sé tot de la història, jo sé això. Si vostè em pregunta què penses del regnat d'Alfons XIII en relació amb la banca, jo diré, no ho sé, i no passa res, i no és cap vergonya. Doncs avui dia tenim analfabets crònics opinant sobre temes que no en tenen ni remotíssima idea, perquè els deu semblar que si diuen que no ho saben faran el ridícul, i a mi el ridícul que fan és opinant i mentint en públic i desorientant a la gent. Per tant, jo quan en Joan m'ha presentat i ha dit que portava 20 anys fent això, són 20 anys això més uns 8 anys sobre la censura en el Nou Testament. Per tant, jo m'he passat la vida mirant com s'enganya la gent a través de la lectura, dels gravats, dels textos, de les fotos, i tinc una experiència dilatada i he buscat molta informació per fer aquest arbre genealògic, he suat tinta. Aleshores, el que no pot ser és que surti un documentat i que digui no és veritat, no pot ser això. I a més, a molts d'aquests indocumentats jo he parlat amb ells i els he dit, si et mires aquesta bibliografia, si mires aquesta heràldica, si tens en consideració això, potser ho entenguis. Que us penseu que s'ho han mirat? Continuen escrivint i difamant-me. Aleshores, jo penso que això és premeditat. Això no té res a veure amb l'amor o la veritat. Això és una mena d'ego, que això està a tots els manuals de patologia. L'ego desmesurat es pot tractar. Hi ha medicació per això. I també hi ha medicació pels mentiders compulsius. També es tracta, és una patologia clínicament qualificada i estudiada. Aleshores, compte, no? Perquè ningú aniria a demanar amb un boig com tu faries la teva casa, i sembla que en altres aspectes molt delicats de la cultura els ximples senten càtedra. No? I això jo estic totalment preocupadíssim perquè tothom s'hi veu un cort. No? I això penso que hem de ser prudents. Jo m'he passat molts anys callant, llegint i escoltant, però molts. Arriba un punt que el puzzle quadra bastant. I jo penso que si en Colom no és català, en Colom no va existir. Si no és català, no va existir. O hem de creure que un analfabet, com he dit aquí, una persona que no tenia estudis, una persona que no havia navegat mai, una persona que no tenia puta idea de cosmografia, ni de ciències nàutiques, ni d'estudis de dret, ni de legislació, ni d'economia, va dirigir l'imperi més gran de tots els temps? Per favor, que nosaltres no hem sortit d'un còmic. Som persones amb cap i peus. I sexe, no? També, que de vegades el sexe ens ajuda a pensar, també. Penseu. Compte, no? Jo penso que ens tracten com personatges de còmic, d'un TVO, i encara mal dibuixats. I jo penso que no, que hem de començar a demanar respecte. Els conflictes no existeixen, els creem. O sigui, un conflicte perpetuat durant segles i segles i segles i segles no és involuntari. És com si avui dia li diguéssim, escolta, anem a agafar l'historiador més important de Catalunya que ens faci una biografia d'en Gaudí, i que en digui, és un misteri, d'en Gaudí no se'n sap res. Algú s'ho creuria? O d'en Verdaguer? D'en Verdaguer encara hi ha conegut descendents de mossèn Cinto, per la branca d'un germà, per les llegendes, les rondalles, a qui va viure, a qui va fer un pipí, a qui va estudiar, a qui va dormir, a qui li van imprimir aquest llibre. Més de 100 anys després, tothom sap qui és Verdaguer. I Verdaguer, comparat amb en Colom, és un cagalló de mosca. Perquè aneu a la Xina i parleu d'en Verdaguer, no sabrem qui és. O aneu a, no sé, a Canadà. Do you know Verdaguer? I us quedaran amb una cara així. Pregunteu qui és Colombo. Sap tothom qui és Colombo o Columbus. Tothom. Doncs ningú, en el moment, ningú sabia qui era en Colom. Ai, caracos. Doncs això és un misteri preparat. I en els misteris preparats hi han d'haver solucions preparades. No? I la meva jo penso que és una solució prou preparada. M'he format durant molt de temps per explicar això i ho explico.
Però vostè, en Colom, que va començar a investigar per totes les contrarietats que hi havia, que si era genovès, que si era castellà, això va intuir.
Clar, jo volia fer una novel·la històrica, i quan començo a mirar, clar, novel·la històrica no és un poema, però tu dius, oh Colom, oh tu que vas trobar un nou món, tirolí, tirolà, no és això.
Qui era? Quin any va néixer? Qui eren els seus pares? Quina ideologia política tenia? Qui eren els seus amics? Quan comences a preparar tot això, no trobes res. Un diuen que és genovès, milanès, venecià, portuguès, català, castell... No pot ser, com pot ser que en un llibre diguin que és genovès, en el llibre següent diguin que és milanès, i la mateixa edició del mateix llibre, i la següent edició diuen que és venecià, i la segon, i l'última edició no ho sabem, perquè com que ell ho va voler amagar, però coi, si l'edició d'abans et deies que era milanès. A més, ell paga, deixa en el testament unes misses que es diguin misses per mi, pels meus avantpassats. Doncs algú havia de saber qui eren aquests avantpassats, no? Ningú fa misses pel seu pare si no saps qui són. A tot arreu hi ha traces d'aquestes. Però tenia un escut d'armes. Un home amb un escut d'armes, avui dia ens pot semblar un conte, no? Perquè tothom vas amb un senyor que diu, dibuixem les armes de casa. I tothom té escuts d'armes penjats a l'entrada de casa, no? Els paletes, els manobres, els terrissaires, els manyans, fins i tot algun captaire podria tenir fins i tot un escut d'armes a casa si ha captat aquell dia els diners per fer-ho. Sí, per això. Però aquella època un escut d'armes no el tenia qualsevol, eh? Només els nobles. Per tant, a Venècia i a Gènova i a la majoria de pobles d'Itàlia on es diuen que aquest senyor era, no hi ha cap noble que tingui escut d'armes excepte a un sol poble. Però esclar, cap cronista el feia d'aquest poble, curiosament, no? Aleshores, tot això està bastant preparat, i a mi em sembla fascinant, no? De dir, quan jo veig que un misteri d'aquests tan misteriosos de personatges tan important, en lloc de dir no ho sabrem mai, jo dic ja ho tinc, això està preparat. Ara simplement és com si veus un accident amb un mort allà, no? I vas a mirar la sang i salsa de tomàquet. Oi que allò està preparat? A ningú se li acudiria. Imagineu-vos un inspector de policia que digui, no ho sabrem mai, eh? No té ni sang, té salsa de tomàquet. Doncs aquí em sembla una cosa grotesca igual. No ho sabrem mai, no es pot dir mai.
Quants anys fa que es va manipular de què? Si hi hagués un obès o...
Això ja es porta des de...
Quan jo era petita era meu col·legi, que era genovès, hi havia uns versos, els nostres fills estan a col·legi castellans, el marino genovès, que enamorava el marino...
Vostè sí, però la seva mare no li havia dit mai res.
No, la meva mare no havia arribat.
No, perquè molt sovint, jo parlo amb persones de la seva edat, igual que jo, tenim una formació, però els de la generació anterior ja havien anat a escoles de la República, i a les escoles de la República ja s'explicava que en Colom era català.
Sí, però jo la meva mare no...
Sabeu? He dit per dir, perquè sovint algú d'aquí a casa seva havia sentit a dir que en Colom era català, no?
No.
Doncs sovint, sí. Sí?
República?
Sí?
No ho havia dit mai.
Segona
República.
De la República hi havia llibres i els podeu veure, si voleu, hi ha un Sabies què, és un Sabies què, Jordi? A la nostra pàgina web, istocat.cat. Però un Sabies què? Bé, entreu a istocat.cat i es veu el llibre i podeu llegir allà que diu que el llibre editat per la República, que en Colom és català. I l'Amades, agafeu les obres d'en Joan Amades, i ja diu, he preguntat als mariners de Barcelona i de la costa de la Marina, tots diuen que era de Barcelona, de la Marina o de la costa fins a Mataró, o sigui que era d'aquí. Més coses, l'Amades en els seus llibres de llegendes i costums explica 10.000 històries que les llegendes han portat, i encara quan hem començat a destapar això hem anat a Pals, a Begú, a Palafrugell, tota la gent gran ens parla de coses. Fins i tot l'altre dia vam fer una ruta i un bon home ens deia, jo quan era petit sortíem d'escola i ens aturava un home gran i ens explicava que en Colom era d'aquí i els mariners també, i ens n'encardàvem, deien, perquè a Col·le ens explicaven tot el contrari. I ara de gran, des d'uns anys cap aquí, he començat a llegir coses i a veure coses i dic, ostres, però aquell home encara tindria raó. Doncs segurament aquell home explicava la història que s'havia mantingut de boca a orella, i ells ja era la dels llibres. Per tant, hi ha dues històries paral·leles, i la història, no? com la maternitat no pot ser paral·lela, no? Un fill no pot ser de dues mares, doncs la història no pot ser tampoc de dues mares, és d'una manera i la interpretem diferent. Però això no vol dir que no la podem interpretar, oi? I aquí també ens continuen dient això, o uns diuen que és genovès, uns diuen que és català, no ho sabem. Aquesta és la portada del Sapiens d'aquest mes. Era català? No ho sabem. I aleshores et fan parlar els grans especialistes, que excepte jo i en Francesc Albardaner, en un molt menor grau, han estudiat el tema. Tots són gent que de la història són tan generals, les seves disquisicions historiogràfiques són tan generals que no veuen És com si tu tastant la sang sapiguessis si és el cromosoma, no sé, el cromosoma, no, l'ADN. A veure quina ADN té. No, perquè jo treballo, fa molts anys que treballo amb sang, sí, però una cosa és treballar, posar i treure i donar sang, i l'altra saber quin és l'ADN. Doncs a mi em sembla que gent està acostumada amb la història i ja volen opinar sobre un problema molt puntual i molt concret que fa 20 anys que jo que miro, i un altre que es va morir abans en feia 70, i, sabeu? Doncs estem aquí en una mena de com de pseudo-estudi, no? Que ens fan passar una opinió baladrera, en qualsevol país serien uns baladrers, aquí ens ho fan passar com especialistes. Però bé, tenim el que tenim, no?
Diríem que a Espanya o altres llocs no volen sentir ni parlar d'això.
Ni nosaltres tampoc.
Ni nosaltres potser. Ni volen veure si realment pot ser veritat o pot ser veritat. No volen ni reestudiar.
Bé, jo diria que no, tot i que, per exemple, en una revista d'Oviedo, publiquen un article llarguíssim meu que aquí a Catalunya no s'ha publicat. I l'han publicat a Oviedo. I jo he estat a Telemadrid en un debat d'una hora i mitja, amb tres especialistes del tema, no? Bé, aquí hem anat en el debat del Millennium, no sé si ho recordeu, hi va haver un debat de Millennium, a la una de la matinada o a les dues de la matinada, a les dues o a la una, a les dues de la matinada, perquè per si algú encara no s'havia dormit, doncs que fos a les dues. I després de jo publicar un llibre que em va parlar tothom, però si no abans em continuaven tenint com un il·luminat, no sé, que el que jo deia no havia llegit, havia vingut per ciència infusa, no? No, jo és que ho veig així, jo ho veig molt grotesc. La força d'editar aquest llibre i que ho edités Proa i no la revista de la parròquia de Llavaneres, no? Perquè tot això és així, si edita la parròquia de Llavaneres digues el mateix, dius, bé, ja, qui són aquests xalabrats, no? I ho edita Proa, ostres, ho edita Proa. A partir d'això em van convocar al Millennium, però si no, jo porto 20 anys fent això. O sigui, edita Proa, ara em tenen en consideració, no edita Proa, no. Fa 100 anys que estem dient que en Colom és català amb nous arguments. Per qui els hi entra, per qui els hi surt. El Discovery Channel fa un documental que diuen que el Colom és català. Oh, si ho diu el Discovery Channel serà veritat. Gran argument dels historiadors. Si ho diu el Discovery Channel serà veritat. A mi em sembla que això no és seriós. Perquè, i si el Discovery Channel fa un documental que diu que Colom és del Zambese, o de Namíbia, o és mandinga, què passa? Si ho diu el Discovery Channel serà mandinga. No, això no són arguments. Però bé, i això, no? I el meu, mira, jo fent broma, així, doncs, hem arribat fins aquí. D'això que li he explicat, que no m'escoltava,
Sí.
Ah, a veure, No, que li que volia fer una novel·la. Volia fer una novel·la i aleshores, buscant la informació, veia que no em quadrava res. I com que no em quadrava res, vaig dir, aquí hi ha gat amagat.
Què diuen els descendents?
S'han perdut, els descendents de Colom, clar, s'han perdut pel camí. Jo penso, hi ha molta gent, mira, un dia vaig anar amb un programa. Sí, però ell no diu res. I després hi ha descendents que són per línia indirecta, per línia femenina, que no, per exemple, jo vaig parlar amb aquest programa del Millennium amb la Varela i Vivek, i el Colón de Carvajal, que no sé com es diu de nom, i diu, este senyor, sí, doncs, i Colón de Carvajal, què diu aquest senyor? Que no opina, i diu, mejor que no opine, porque él es un farsante que se gana la vida yendo de descendiente de Cristóbal Colón. Això fora de càmera.
Jo havia sentit.
O sigui, aquest senyor amb la conya que és descendent, jeje, jají, cobra per aquí, cobra per allà, deuen tenir uns títols, no? Perquè l'almirall de les Índies, el títol aquest em sembla que encara existeix, perquè un amic meu em va dir, jo quan estava estudiant o era la marina o l'exèrcit, venia el descendiente de l'almirante de les Índies. I venia allà i tots quadraven i patim, patam, patum, era un títol i prou. I després el que us volia dir és que també un dia amb una emissora em van fer una entrevista i quan me'n vaig em diu, bueno, si necessites alguna cosa, truca'm, i em dona una targeta. I deia, m'inventaré el nom, però era no sé què, Prieto, per exemple, i Colom. Beatriu, Prieto i Colom. No era Beatriu, Prieto i Colom, però L'últim cognom era Colom. Colom? Ai, caram, quina casualitat. Que tens alguna cosa a veure amb el descobridor d'Amèrica? No, no. Diu, bueno, no. La meva àvia deia que sí. Diu, ah, què et deia la teva àvia? La meva àvia sempre ens deia que nosaltres venim de descendim del descobridor d'Amèrica, Cristòfor Colom, eh? I diu, això et deia la teva àvia? I tu per què no dius res? Per què no m'has dit? Oh, perquè coses de les àvies. O sigui que, clar, algun fill. En Colom i Colom, l'Àngel Colom i Colom, si podem mirar o si teniu accés a les pintures com pintaven el descobridor, hi ha un parell o tres de pintures que s'assemblen molt a en Colom i Colom. Però molt, a l'Àngel Colom i Colom, aquell del Pi. Resulta que un dia vaig anar a Sant Joan les Fonts perquè hi ha el Mas Colom. Em van convidar, em van fer un regal, l'Ure em va regalar un dia, passar un cap de setmana al Mas Colom, i vam anar a passar el cap de setmana al Mas Colom. No us diré ara què van fer, perquè aquestes coses de parella s'expliquen a part, no? Però el que sí que vam fer ben sopat, vam ser seure allà amb el propietari, i hi-hi, he-ha, que això, que l'altre, quan fa que teniu, i com sense voler la cosa, li vam dir, escolti, això del Mas Colom té alguna relació amb el Colom d'Amèrica? Diu, home, nosaltres quan vam agafar la casa per restaurar-la i per convertir-la en això, en alberg o casa d'aquestes rurals, ja el propietari interior ja ens havia dit que tenia alguna relació llunyana amb en Colom, que hi havia unes llegendes que vinculaven en Colom amb aquell mas. I fins i tot és tan així, que un dia, quan jo ja ho tenia, va venir quan començava a restaurar-ho, va venir l'Àngel Colom a mirar-s'ho. I li vaig preguntar què tal, què fa, i va dir, oh, és que la meva àvia m'ha dit que venim d'aquest mas. O sigui que és una nebulosa de peces que quasi encaixen. Ara, s'hauria de demanar a l'Àngel Colom que fes un estudi genealògic de la seva família, els propietaris d'aquell mas, els d'en Colom, i segur que trobaríem un fons comú, perquè una branca dels Colom tenia una gran relació amb tot l'Empordà i amb tot Girona. Els Colom són Bertran i els Bertran són Margarit, el bisbe Margarit, un d'aquells grans humanistes del segle XV, i després en Pedro Margarite de les Cròniques, que és Pere Bertran Margarit, és el cosí segon d'aquest Joan Colom i Bertran, aquest que jo dic Joan Colom i Bertran. Aquí ha faltat una cosa, que no hem pogut no explicar-ho tot, això està condensat en un hora i quart, però el Cristóbal Colom també firma Joan, O sigui, jo quan dic, no, és que en Joan identifico aquest, no tinc prou temps per explicar-ho. Però hi ha una vintena de raons, o d'arguments, o de peces que ens diuen que ell mateix, els altres, ell en Colom diu que fa un viatge a Groenlàndia, les cròniques que ens s'han conservat, en català no, i en castellà tampoc, però en llatí i en llengües nòrdiques, li diuen Ioannes. Ioannes Colnus, Colonus, Escolnus. Caram, què he dit? Una paraula màgica. Per tant, hi ha moltes peces, i ell mateix quan rubrica les cartes fa amb una J entrellaçada amb una S, que segons els entesos en paleografia medieval, J més és Ioannes. Per tant, quan ell diu que és Joan, és que és Joan, i si no és en Joan no existeix. Aleshores surten uns senyors que diuen, no pot ser, no ens encaixen, perquè aquest home que tu dius tindria 80 anys. Sí. I en el Sapiens, si veieu el Sapiens d'aquest mes, és una cosa terriblement grotesca. Surt una entesa en economia. En economia li fan parlar sobre l'edat sobre en Colom, no? I aleshores ella diu, és impossible, materialment, humanament impossible, que un home de 80 anys anés a descobrir Amèrica. Jo, bé, de totes maneres, us vull dir, entre nosaltres, que jo he llegit l'Antic Testament, uns quants llibres d'Antic Testament, del Nou Testament, he llegit el Còdix en Murai, he llegit la Constitució, l'Estatut, he llegit les taules de la llei, i enlloc he vist que un home s'hagi de suïcidar abans dels 80 anys. Que no puguis tenir, ni puguis arribar a 80 anys. I després heu de pensar que en aquella època no hi havia la jubilació, ni l'acomiadament, ni la jubilació anticipada, que la gent què feia la gent abans, tots ho haureu vist, ai, no em trobo gaire bé, l'endemà tornava a treballar, em costa bellugar-me, al cap de 3 dies ja era al llit, i al cap d'una setmana al sot. Doncs això és així, fins fa 4 dies ha sigut així durant generacions, la gent es moria treballant. Doncs en Colom no. Doncs és una cosa increïblement grotesca. A mi em fa
pànic intel·lectual pensar que gent amb dos dits de front, en forma humana, puguin parir raonaments com aquest. No pot ser que als 80 anys, jo en una conferència de 200 persones, escolti, quanta gent hi ha més de 70 anys aquí? 15 o 20 persones. Quants en tenen més de 80? Dos. Els de 80. Vostès agafen el tren? Home, quina pregunta, no? Van amb autocar? Tots. Semblava ridícula la pregunta, no? Algú viatja amb avió? Tots dos. Quants viatges amb avió feu a l'any? 3, 4, els que siguin. O sigui, un senyor de 80 anys, i els veieu, pot agafar un avió avui dia i no podia anar amb barca al segle XV, un senyor de 80 anys? Oh, és que amb barca per travessar l'Atlàntic? Bueno, i l'avió que no travessa el cel? Què pensaves que remava? En Colom? En Colom no era un remer. Era un senyor que s'estava allà al pont i deia, a la dreta, a l'esquerra, a estribor, a babor, por babor, por estribor, la maçana, la vela, aquí, a veure, sondem l'aigua, sí, endavant, parem, què has pescat, porta-ho al cuiner. No feia res aquest senyor, era un almirall, en aquells moments era un capità general, no era ni pescador, ni bussejava, ni feia la cuina, ni feia els llits, ni tallava llenya, només donava ordres. Si no es poden donar ordres als 80 anys...
Però en Lluís també tenia més de 80 anys i feia un fart de navegar d'una banda a l'altra...
Però Ramon Llull no era genovès, et direm. Un genovès no, Ramon Llull sí. Joan II, els reis, els papes, tots hem vist els papes aquests... El sot, el papa sí, els reis també, els bisbes, els cardenals, les reines... La reina aquesta d'Anglaterra, no? La portaran en cadira de rodes, no? I és així, però en Colom no.
No, perquè ponen otra teoria del Torroja.
Del?
Del català, del Colom català,
sí.
Torroja.
I?
Que tiene 57 anys quan descubre América. No és por lo que posem con esa teoria. No és diciendo que és un Joan Colom, Joan Cristóbal Colón, Bertrand Torroja, de Torroja, de...
Sí, sí, sí.
Es por esa tipo que la gente está diciendo de los 80 o 90 y muere a los 92 años o 97 años, lo está contraponiendo con ese otro Colón catalán. No es que historiográficamente su edad coincide mejor. Pero claro, también tenía 60 y pico años cuando en algunos escritos, cuando decía yo en mis tiempos de 40 años, escrito, batallé con vuestro padre en una carta al no directamente, pero batallé con Juan II cuando le atacaba, ¿no? Con el
Renat d'Anjou, potser vols dir Renat, sí, l'únic rei que esmenta, sí, per tant, sí.
O en una història de Barça escribe, està suponiendo que tenia sobre 40 anys o 40 y pico ahí, claro, no, historiográficamente no coinciden en las fechas, y entonces por eso se crea escuela...
Bueno, però una cosa és 40. No, està bé. No, està bé. Jo fa 15 anys, 15 no, però 16 potser, 15 no, 15 anys, jo vaig dir, aquí hem d'anar tots a la una. Jo em vaig integrar en el centre d'estudis colombins. Hem de posar-nos d'acord. Impossible, és que és impossible. La gent se li fot una merda, la veritat. Jo això ho vaig descobrir. O sigui, tothom... A veure, jo no defenso la meva teoria. Jo defenso el que deia aquell senyor, més el que deia aquell altre, i aquell, i tot. O sigui, a mi el que interessa és saber el que ha passat. Si ara mateix algú pogués demostrar-me que estic equivocat, ho canvio tot i torno a començar de zero. Però esclar, és molt difícil, perquè són moltes peces. I jo no vaig amb la veritat prefabricada. Jo he començat de zero. Primer he hagut de desmuntar. I quan he tingut tot desmuntat, ho he tingut de tornar a muntar. I ara és molt difícil. Ara estic convençut que si Colom no és en Joan Colom, no existeix. Que és el que els hi passa a uns senyors que diuen que si heu vist els 30 minuts, va haver aquell 30 minuts que va sortir un senyor que deia no hi ha ni un document, no hi ha ni un document d'aquest Colom, deuria ser un bastard. Va dir, home, per favor, si bastard arriba d'hora, no? Primer. I si és bastard, què passa amb tots els Borja? Els Borja, que no eren bastards, la tira de bastards, i bé que feien els bastards fan testament. I el duc d'Alba, tot Déu és bastard i tenen terres, terrenys, els arcabisbes, molts arcabisbes eren bastards.
Ah, aquests existeixen. En Coulomb no, si es va estar, no queden documents. Hi ha com una mena de llei còsmica que si un Coulomb es va estar, zoom, els documents, com l'avió aquell, no?, que es va estavellar al Pentàgon, no?, que es va desintegrar, no va quedar ni una roda, ni una cadira, ni un tros de... Es desintegra tot sol, no? Però queda el DNI d'un moro allà. Hòstia, ja ho tenim, ha sido aquell. Ja està, no? Aleshores, jo també penso que per no fer el ridícul, hem d'anar tots a la una. Però el que no puc fer jo és passar-me 15 anys com he passat en aquest centre d'estudis dient que hem d'anar tots a la una i ells perseguint-me, fent-me fora dels simposis, atacant-me, insultant-me en públic. Jo no puc destinar les energies a fer d'apòstol dels kamikazis, no? Si tu ets un kamikazi, ets un kamikazi. I si jo a mi m'interessa, jo he de destinar l'energia en un altre lloc. O sigui que fixeu-vos que aquest boom d'en Cristòfol Colom ha vingut a partir d'un moment que jo he sortit d'aquell centre, he anat a una fundació, s'ha afegit gent nova, han filmat les conferències, han gravat les conferències, les han penjat a internet i això, doncs això ha arribat a moltíssima, moltíssima gent i jo allà no dient coses per no ofendre, no sé, arriba un punt que no pots... Que no pots... Mana? Home... Això no és que beneficia i no beneficia. No ho sé, a veure, jo li presentaré al revés. Vostè treballa, vostè només té, fa 20 anys que busca feina i finalment li donen la feina en un supermercat i fa de caixera d'un supermercat. I un dia veu que el fill de l'amo roba. I vostè què anirà? Farà un article a la premsa que dirà que el fill de l'amo roba? Mira, ja s'ho faran, no? Jo, la feina que tinc per mantenir la feina, doncs això passa igual. Això és una, la universitat o el coneixement és un negoci. El futbol, jo quan era petit pensava que el futbol era un esport, oi? Quan era petit. Ara veig que eres un mega negoci, oi? Doncs jo quan era petit també pensava que el coneixement era el coneixement. No, és un negoci. Els llibres, no? Qui té fills aquí? Grandets que vagin a escola. Els llibres, què? Cada any, la meva mare, un dia tenia, no sé, jo no ho entenia, la meva mare tenia un atac d'histèria quan començava els cursos, jo no ho entenia. Perquè cada any érem tres germans i mai els llibres meus podien passar en el segon i mai els del segon podien passar. Cada any es canviava tots els llibres, tots. No? Doncs el coneixement és un negoci o no? Doncs això vol dir que hi ha una gent que viu, no? O és que els professors de la universitat i dels instituts ho fan per amor a l'art? Hola nens, mireu, avui tinc dues hores lliures, us vinc a explicar unes coses que he trobat en uns arxius perduts a Mongòlia. No, és un negoci. Doncs ningú vol perdre les prebendes i els beneficis d'aquest negoci i faran els impossibles perquè aquest negoci no se'ls desmunti. Veient les coses així és molt més fàcil. A darrere d'això, evidentment, hi ha interessos d'estat. Evidentment, no? I sovint els interessos d'estat són tan subtils que ens pensem que no hi són. Oi? Com molta gent es pensa que no hi ha hagut una guerra. Quan algú, quan ha acabat això, ha dit, oh no, què passarà, per què poseu això, això és una pel·lícula d'en Colom i prou. Com d'en Colom i prou? Que en Colom estava sol al món. No existia la corona, no existia la censura, els assassins a sou, els espies, els torturadors. Què passa? Que escolta, que això ja som adults, ja podem dir les coses tranquil·lament, sense insultar, fent broma, com jo m'agrada fer, però les coses es poden dir en un ambient relaxat, no? Però s'han de dir-les, perquè ja som adults. La gent que està en contra de la història perquè això desperta vells odis, doncs mira, fota't, escolta, què vols que et digui, no? A veure, jo no faig això per despertar odis, de veritat, no? Això és com si algun fill descobreix que el seu pare ha fet un testament il·legal i ha beneficiat el germanastre, aquell bandarra que van adoptar a Mongòlia, no? Però què, despertarà odi? O dir, hòstia, doncs mira, ei, que si això, què fem, no? Hi ha gent que ho fa així, les separacions de parella, igual, hi ha gent que apunyala, crema, no? I hi ha gent que parla i s'ho porta bé, i d'altres més i d'altres menys, no? Però penso que una separació no necessàriament ha de ser l'assassinat, oi? Doncs explicar la història tampoc ha de comportar odis. Ara, el que ha de portar és el coneixement, i sobre el coneixement gestionar les emocions.
Sí, però també la teoria conspirativa històrica té un límit, que lo probado, lo probado y lo probado.
Sí.
Lo no probado,
yo puedo ponerle teoría conspirativa de que eran los judíos masones los que rosa cruces o los extraterrestres, pero realmente no es Castilla, es el rey, nuestro rey, el rey catalán-aragonés,
sí, sí,
que
sí,
monta
sí.
todo esto y claro.
Bueno, cómpete también.
No, Castilla. No, Castilla no. La reina se muere en 1506. La reina no comienza los ataques contra el hijo de Colón, ni contra el nieto de Colón. Es el rey.
Bueno, pues yo
soy... padre, fundamentalmente, porque los Colón han sido...
Es veritat.
És una guerrilla interna nostra.
Bueno, és que un...
Però
no, però...
És una guerra civil, les conseqüències d'una guerra civil.
Però això que dius és veritat en els orígens. O sigui, sí que és veritat, i a més la reina Isabel també era reina de Catalunya. I era senyora de la Tira, de municipis i viles d'aquí. I és veritat que és una lluita d'en Colom contra la monarquia catalana. Això és veritat. Però els descendents d'aquesta monarquia catalana ja seran els reis d'Espanya. Amb Carles I encara hi ha una idea molt general, no? Carles I, la reforma, l'humanisme, l'erasmisme, obertura fronterera, imperi mundial, però amb Felip I de Catalunya i II de Castella, tancament de fronteres, control d'universitats, inquisició a tope, control, les lleis, aquestes lleis tan ferotges contra... Exacte, no? El Lluís Colom l'agafen una conya qualsevol i el tanquen a pa i aigua en una presó fins que es mor. Ah, ens quedem els béns, mira, era l'últim hereu, ens quedem la biblioteca.
Que has oblidat algo importante, porque Colom vuelve prisionero, ha descubierto
la biblioteca. Sí, sí, sí.
Y vuelve en el segundo día, vuelve prisionero y atado, con el pego valilla, atado. ¿Cómo cuenta a un almirante atado? Que llora Colón delante de los hermanos en las crónicas, perdóname, yo sé, y su hermana dice, bueno, si no te he servido bien.
Perquè això forma part d'aquesta teoria conspirativa, no? O sigui,
entre el reino de la guerra civil.
Sí, no està clar. Sí, això està clar. El que passa és que aquesta guerra civil, si t'hi fixes, si agafes per exemple els textos que han estat que són a l'abast, són llibres antics, els va editar en Bofarull i són del segle XIX, però estan hi ha una sèrie de volums impressionants, i jo no me'ls he llegit tots, però es pot veure una mica l'actitud ideològica. I el que sí que s'acusa en aquests moments, al segle XV, aquí ho veiem, qui governa el segle XV a Catalunya? Ferran I, que fa una revolta a Barcelona, sembla que va morir assassinat, emmetzinat. Ferran I ha de marxar de Barcelona i no dura una nit. Es mor, em sembla que es mor Igualada, no ho recordo, mor, sé que es mor als afores de Barcelona. Què fa el seu fill, el fill Alfons? Aquí te les compones, jo m'hi vull a Nàpolis, i se'n van a Nàpolis i no va posar mai més els peus al Principat de Catalunya, mai més. Si vols alguna cosa, vine'm a veure, no? Sol Solet, doncs qui volia alguna cosa havia d'anar allà. Aquí hi havia la seva primera dona, la Maria de Castella, governant i tota la pesca, no? Mai més no va tornar. Mentrestant, els fills del comte d'Urgell continuen conspirant, d'alguna manera, per dir-ho amb un llenguatge constitucional, no?, per recuperar el tron. I des de Portugal fan presoners uns germans d'Alfons el Magnànim perquè alliberin, perquè el descendent, el que havia de ser el comte i nou rei del Principat i de tota la Corona d'Aragó, està presoner a Xàtiva, que és Jaume d'Urgell. Agafen els germans d'Alfons el Magnànim i diuen: ell, et canviem els dos germans per ell. I diu: ah, molt bé fet. Fan els papers tot, alliberen els germans i el rei diu: hòstia, s'ha mort. En Jaume d'Urgell s'ha mort, mira tu, quina gràcia, ara no te'ls podem canviar. Després hi ha la revolta. L'altre germà és Joan. Joan II, que serà el segon rei. I aquesta guerra terrible, no? Doncs en aquesta guerra que et deia, que he començat per aquests documents, hi ha molta informació sobre la ideologia de la revolta. Acusen sempre el rei de castellanista, de castellà, de dèspota, d'absolutista, de no tenir paraula, de no respectar les lleis i les institucions del país. Aleshores, sí que hi ha una mentalitat ideològica. Aquí les lleis de Catalunya eren un pacte d'igual a igual de les Corts amb el sobirà. A Castella no, a Castella es ordeno y mando. Aquí sempre hi ha un pacte, amb la qual cosa jo puc entendre les dificultats amb què es deurien trobar els reis, perquè aquí el rei era mig rei. Era mig rei, sempre havies de lluitar, eh? Clar, el rei deia, necessito 20.000 soldats per anar a la guerra, al poble, 4.000, 18.000, 5.000, i així podien estar una setmana anar regatejant. Al final el rei havia de fotre un cop de sabre sobre la taula i dir, escolta, no estem per conyes, 15.000 homes i a prendre pel sac. Però hi havien passat, hi ha un parlament brutal que diu, si negociem dos dies més, hem perdut, ja ens ho han fotut tot, no? Doncs aquí el rei sempre havia de negociar i algunes negociacions eren duríssimes i per tant el rei no podia exercir de rei, i a Castella això ho veien com un insult del poble a la casa reial. Aleshores la branca dels Trastàmara, el que introdueixen un altre cop és l'actitud castellanista. Castellanista no vol dir que tots els castellans fossin, no, l'actitud de fer política que Castella es fa, no, que avui dia doncs encara ho podem veure, poseu el telenotícies, veureu una mica el que passa, no? Vull dir, encara es veu. I sí que és veritat que el que va ser el començament, una guerra, uns plets amb la monarquia catalana, després acaba sent amb la monarquia d'Espanya. I curiosament, a partir de Felip I, de Catalunya-Aragó, ja és totalment castellana de pensament, eh? Ja s'han publicat fa poc uns llibres sobre la Generalitat i la monarquia, les topades. És divertidíssim, molt il·lustratiu. Per exemple, a Catalunya el rei acceptava memorials de greuges, síndic de greuges és la representació d'això. Un rei li pots fer queixes a Catalunya, a Castella no. A Castella la Generalitat enviava el síndic de greuges. Què feien? Tal com arribaven el tancaven a la presó. I hi ha un cas que explica perquè no em tanquessin a la presó, va, cada nit jo havia de dormir en un hostal diferent perquè no m'atrapessin. El síndic de greuges a Madrid, cada nit allà fent un itinerari per les pensiones, de la villa de l'Oso i el Madroño, no? Bé, això és una evidència també, i aquí era perillós.
A més, pensareu que en Jordi ha d'anar a la seva segona a les 10.
Quina hora és?
Són 2:15.
Hi serem. 10 minuts més. Tenim 10 minuts. Si algú vol fer una última pregunta o l'últim comentari.
Una última. Pots, si ens va tenir, que se sàpiga?
Que se sàpiga, dos. En Jaume i en Ferran. Jo penso que n'havia de tenir més. Però vaja, els dos que tothom està d'acord, Jaume i Ferran. I Ferran no té fills, cosa també raríssima. I l'altre, en Jaume, és el Diego, aquest que, és el famós Diego. I aquest Diego té tots aquells fills que tenen el nom, tots tenen el mateix nom que els germans del Cristóbal Colón barceloní, Això també indica, perquè avui dia tothom pot posar al fill el nom que vulgui, però que a l'època no. I segur que la gent de més de 40 anys d'aquí, tots porteu el nom del pare o de la mare, o de l'avi o de l'àvia, o del tiet o del padrí. Vaja, m'hi jugaria algun dit d'alguna mà, no? Perquè sempre que ho he dit, excepte una sola excepció, un senyor que va dir que no portava el nom de l'avi, un nom nou. I quin era aquest nom? Diu, el del padrí. Diu, home, veus? El meu padrí. Bé, o sigui que en aquella època era una llei, tu no podies, era una ofensa al pare o la mare o l'avi o l'àvia no posar-li el nom, i encara avui dia. Clar, perquè Diego és la traducció de Jaume. És el mateix nom. Sí, clar. Didac és la traducció de Diego.
Sí.
I Diego és la traducció de Jaume. Sí, dona, vostè sap que Santiago és Jaume? Doncs Santiago és San Diego. San Diego. A Portugal li diuen Diogo. Clar, tots els Jaumes a Catalunya, o també els diuen Jacome. Escaque i Jacome. Ho sabeu, això? Quan jugues als escaques fas Jacome i Macome. Bé, no, el que vull dir-te és que en alguns casos en lloc de Diego trobes Jacome, i Jacome és el Jacme català també castellanitzat. Tant pots trobar Jacome com Diego. I per això li diuen Diego, però és que, no li, és que Diego és Jaume. Aquest va ser un dels punts que em va permetre, dic, no pot ser que això sigui un misteri, no sé com arribar-hi. I el primer cop que ho vaig veure és que, si no sé qui és ell, doncs sabent a on coincideixen tots els noms del seu entorn, sabrem qui és ell. Doncs si coincideix el nom del germà, el nom dels tres germans, perquè aquí també em deixo el d'en Lluís. Fins fa molt poc jo pensava que Bartolomé Colón havia de ser Lluís Colom, per una qüestió de lògica, perquè si en Joan és en Colom, el germà havia de... Però enlloc hi havia cap pista que ens permetés identificar Bartolomé amb Lluís, perquè si en Cristóbal Colón és el Cristóforo Colombo, el seu germà havia de ser el germà del Colombo de Gènova i el germà era Bartolomeo. Doncs a totes les cròniques li foten Bartolomé, a totes menys una. Hi ha un sínode de Santo Domingo de finals del 17, no sé si 1685 potser, que els bisbes diuen, i ens trobem aquí on hem fet aquest sínode aquí, on es troba enterrat el gran almirante Colón i su hermano Luis. I aleshores els comentaristes diuen, craso error, hermana, o hermano, no hay en el mundo ningún hermano de Cristóbal Colón llamado Luis. Diu, bueno, en el mundo no, però a Barcelona sí, perquè el Colom de Barcelona té un germà que es diu Lluís Colom. Doncs curiosament, per un sínode sabem que el germà havia de ser aquest Lluís. Però encara n'hi ha més, encara hi ha més coses. Aquests dos germans estaven enterrats junts, van obrir al segle XIX, van obrir el cofre i van treure els ossos dels dos germans, però què va passar? Ave Maria Puríssima, que va sortir una bala entre els ossos. I llavors hi ha un munt d'articles, llibres no, però articles i capítols de llibres destinats a la bala del cep, la bala, quin era esta bala, la bala de qui era, pam, pam, pim. Bé, no ho sabem de qui era. Ara, algú ha dit, com que aquella època els projectils no es donava, això caldria també estudiar ben bé la història dels projectils. També. No sabem res. De les armes de foc se sap molt poc, però s'hauria d'estudiar bé. Sigui com sigui, el que sí que sabem de Lluís Colom, de Lluís Colom del germà de Joan Colom, sabem poques coses, però estan ben documentades. Sabem també que va participar a la Guerra Civil i sabem que el setge de Girona va rebre una ferida de bala i va quedar coix en un peu. I ho expliquen els cronistes. Lluís Colom ferit al setge de Girona, ferida de bala en una cama. Bé, és possible, això és clar, són conjectures, que la bala estigués a dintre de o en un lloc molt delicat que no li poguessin treure, o no, o que li haguessin treure, i el que fa molta gent, no? Se la pengés com senyal de... No sé, a mi quan em vaig operar del peu em diu, vols guardar els ferros? Dic, millor no, millor els ossos, perquè ara els tiraré el caldo, saps? Però els ferros, no els fotré el caldo i els ferros. No, doncs hi ha gent que guarda coses així. De fet, totes les esglésies són plenes d'exvots. No? Doncs podria ser que s'ho guardés, i així com en Colom va dir, vull que m'enterrin amb les manilles, no? Que em va posar en Bobadilla, com a senyal d'humiliació que he rebut, vull que m'enterrin amb les manilles. No ho sabem, perquè les manilles no s'han trobat, però ell ho diu, vull que m'enterrin amb les manilles. No sé, en el testament, no perquè és una còpia, però en algun dels llocs diu, escolta, aquesta humiliació vull que quedi per la memòria històrica. Jo he servit aquest senyor i com m'ho paguen? Arrestant-me, traient-me els béns, traient-me els títols, vull que això quedi. Doncs de la mateixa manera podien dir, aquesta bala vull que quedi i m'enterreu amb la bala, no ho sé. El que sí que és cert és que en els ossos d'en Colom i d'en Lluís hi apareix una bala, i en Lluís Colom, barceloní, era ferit de bala. De les poques coses que sabem d'ell, sabem que era ferit de bala. Que ens falten peces? Sí, però són les que quadren més dintre tot el magma confusionari que sabem. Aquesta és el que quadra més. Ho matem aquí? Vinga. Una última cosa, avui s'estrena l'Enigma Cervantes, del qual jo també tinc part de culpa. Tots us podeu pensar, això és una collonada, això no... Bé, us recomano, per tenir més informació, simplement per això, que cadascú cregui el que vulgui, però per tenir informació, que si podeu, l'aneu a veure abans que la retirin de la pantalla. O sigui que, si vosaltres hi aneu, allargarem una mica més, no? Perquè estem esperant a veure quin ressò té, però abans dels primers 15 dies, 15 dies durarà, no? Perquè l'amo del cinema ha dit que per llei han de mantenir les 5 sessions per dia una setmana. A partir d'una setmana veuran què fan amb la setmana següent, i a partir de la setmana següent veurem si tanquen la barraca o ho mantenen, no? Però de tota manera us hi convido, i incorporeu també aquesta part del muntatge de moment a Barcelona. Hi ha tren, surten cada...
I, eh?
Vinga, no, ho heu d'exigir, ho heu d'exigir. Vinga, moltes gràcies per venir i fins a la pròxima.
Aquest és la lectura de l'arribada del Papa, la lectura del manifest, tindrem a punt el sopar, i si la pluja ho permet hi haurà el concert.